Ah, però la universitat ho fa possible, també. I també donar-la les gràcies per poder parlar d'aquest tema, perquè tant el tema del matí com de la tarda, doncs, són temes que m'apassionen molt, sí? El títol, faré algunes apreciacions sobre el títol per després parlar del sentit de la sessió i després ja passar pròpiament al contingut, ¿vale? Es titula De les deesses neolítiques a la revolució menstrual. Primera part. Ja només el terme deesses neolítiques ja pot ser una mica controvertit, perquè des de l'àmbit de la història o de la història de l'art hi ha diferents visions i connotacions al tema de les deesses, sí? Quan parlo de deesses neolítiques, m'estic referint a lo que des d'altres mirades són les Venus prehistòriques, sí? Perquè començarem en la prehistòria. O lo que en general podem dir que són figures femenines vinculades a la fertilitat, sí? Després podem entrar en el debat sobre si es poden dir deessa, gran mare, Venus, ¿vale? Però bueno, estem parlant de lo mateix, al cap i a la fi. Després, es pot ser un títol una mica curiós, no? Crec, bueno, perquè podeu dir que té a veure això de les deesses neolítiques en la revolució menstrual. Ara veurem com s'entendrà perfectament a partir del sentit de la sessió, perquè són com les deesses neolítiques i la revolució menstrual són com dos moments històrics que es fan de mirall, en el sentit de que són dos moments en els que lo femení, la importància dels nostres cicles, de la nostra sexualitat, dels nostres processos, com poden ser el part, per exemple, que ja va parlar Núria el primer dia, estan valorats positivament, sí? I d'alguna manera, en aquest context, que seria l'actual, la revolució menstrual, doncs estem tornant a aquest moment en el que lo diví estava simbolitzat per lo femení, sí? Ja després entrarem. I quan parlo en el subtítol de caminant entre allò simbòlic i material, ho poso perquè moltes de les coses que diré estan vinculats precisament al valor simbòlic que se'ls va donar al cos femení al llarg de la història i que, para bien o para mal, ha tingut la seva transposició i el seu reflexe en la cultura material. La cultura material entesa sobretot com a patrimoni cultural i com a l'art, sí? La sessió en què específicament parlaré d'art vinculada a la menstruació, per exemple, que ja parlaré d'altres temes a part de la menstruació, és a la tarda, però avui, ara al matí, veurem molt art al llarg de la sessió i molt patrimoni. Això sobre el títol. Després, dir que de lo que va la xerrada inclou un marc cronològic superampli, que va des de la prehistòria fins al segle XXI. Per tant, bueno, doncs podríem estar aquí un semestre, potser, parlant de tot això en profunditat. I per tant, en aquesta sessió, que dura una hora i mitja, escassament, el que faré serà com una pinzellada de molts moments històrics en els que anirem veient què valor va tenir allò de lo femení, què rol van ocupar les dones, etcètera, etcètera. En quant al marc geogràfic, cadascuna és hereva del lloc on és i, per tant, majoritàriament faré referència a tot el que té a veure amb la cultura mediterrània, context europeu, encara que faré referències a altres cultures, a altres contextos geogràfics del món, sí? Bueno, no sé, lo que aniré... Bueno, dic que igual m'estic permetent fer un atreviment, sí? Perquè jo sóc historiadora de l'art. No sóc ni antropòloga, no sóc historiadora, Sí? I per tant, potser molts, algunes...
Historiadora
de l'art.
Però és historiadora.
Ja, però és un altre, camp.
Ja, fa servir un altre font, però la història ja. És la història.
Per tant, potser alguna de les coses que diré us ressonen o penseu en, al contrari o xoquen amb el que potser com historiadors i historiadores us han explicat anteriorment en la formació i bueno, podem debatre, podem pensar de manera diferent perfectament, però el que, explicaré al final és una... és el primer parteix de mi, perquè aquest tema m'apassiona des del moment en el que jo m'identifico com a dona feminista, com a dona cíclica, en reconcilio en el meu ser mujer, el meu ser dona, i això se interrelaciona amb el meu bagatge en la història de l'art, en l'interès per la història, i també com això ho mostro al món en, a través de, del projecte de salut menstrual Histera, que ja l'ha anomenat Elisa. Vale? Vale. Tot bé, el moment? Sí, pues anem a començar. No tinc massa aigua, però bueno, igual... Passa nada. Vale, per tant, entrem directament al sentit de la, sessió, vale? Que és, o sigui, què és el que... Què és lo, el discurs, el relat que, travessa tota, tota la presentació, ¿vale? Quin és aquest sentit? Bueno, doncs el primer, mostrar com el rol de les dones a l'ordre social, és a dir, a com s'organitza les, com s'organitzen les societats, ha ocupat diferents llocs en funció, o diferents significats, en funció dels tipus, del tipus d'ordre imperant a la cultura i a la societat. Què dos tipus hi ha? Què dos ordres, perdó? Pot ser l'ordre de dominació o l'ordre de cooperació. Sí? Ja veurem què és això i d'on ve. I com això, com aquesta, aquests diferents jocs i significats, han tingut una petjada al patrimoni cultural material e immaterial. Mostrar també com el patriarcat ha estat com a ordre de dominació, o sigui, quan parli d'ordre de dominació ens està referint al patriarcat, ha estat un sistema que, ha anul·lat la llibertat de les dones. I jo no parlaré tant de la funció de les dones en cada societat, sinó que també, sinó el que a mi m'interessa sobretot és com aquesta anul·lació de la llibertat de les dones ha tingut una repercussió en els seus cossos, en els seus processos i en els seus cicles. Sí? Per tant, en la mesura en la que la llibertat femenina està anul·lada, s'anul·la la, vivència positiva del seu cos, dels seus processos, del seu cicle, de lo que li passa a ella, sí? De la seva sexualitat, al final. Però el patriarcat no l'ha ocupat tot, mai, i per tant, a pesar de que durant molt de temps, encara estem ahí esperant a veure si acaba de caure el patriarcat, no? Però encara és el que ha dominat pel moment, però a pesar d'això, sempre ha hagut espais de llibertat femenina. I això també ha tingut la seva repercussió, el seu reflexe en l'art. Sí? I al final també mostrar com la, gràcies a la revolució pacífica més important de la història de la humanitat, que és el feminisme, podem dir que vivim una revolució menstrual i això, aquesta revolució menstrual és un, fet simbòlic fonamental precisament pels cossos menstruats i com també s'ha treballat a l'art. ¿Vale? S'ha de dir que aquest últim punt ho treballarem sobretot a la tarda. ¿Vale? Però bueno, ara al matí ho deixarem com iniciat. Vale. Llavors, bueno, a nivell de relat cronològic, anirem de les cultures prepatriarcals a la creació del patriarcat, a com això té la seva pervivència o no en el món clàssic, caminarem cap a l'edat mitjana, l'edat moderna y la cacería de brujas, con la implicación de la cacería de brujas se manifiesta propiamente en la modernidad y lo veurem a través de la histeria femenina, pero también veurem qué pasa también en esta modernidad sobre, en los nuestros cossos. Y después arribaremos al segle XX, como ese momento de revolución menstrual, de, que gracias a la revolución feminista doncs, ens ha permès crear el nostre art precisament i la reivindicació de la nostra sang i com els dos mons se mostren. Però l'últim punt, ja us dic, que serà, sobretot serà a la tarda. ¿Vale? Doncs bueno, anem. Bueno, tinc aquesta imatge perquè precisament aquestes tres obres, que ara les, sobretot la, parlaré d'elles en detall, la primera i la tercera, però és que precisament són les que fan de mirall. En què sentit? Coneixeu, els historiadors de la sala, coneixen la primera imatge?
Com a tal, no.
No us l'han ensenyat en prehistòria?
Són no,
però no
exactament aquesta.
Aquesta no. Vale. Bueno. Ah, que bé. Així us explico coses noves. Bueno, aquesta imatge és com la culminació o una representació molt important de tot el que parlaré en la primera part de la sessió en quant a les cultures prepatriarcals. Aquesta imatge, aquesta figura, és una imatge trobada en el jaciment arqueològic de la ciutat de Cataltuyuc, gran ciutat ja del Neolític, i bueno, ens diu moltes coses. Quedeu-vos en la imatge perquè després parlarem d'ella. I d'aquesta importància de lo femení, de mostrar lo que, com són els cossos de les dones i què les passa als cossos de les dones, arribem a la caiguda, que podem dir. Sí, la caiguda és la cacera de bruixes, on s'imposa un control sobre aquests cossos en molts sentits. Des de a què pots dedicar-te, què pots fer a la teva vida, a les teves relacions, i què pots dir que li passa al teu cos. Però després tenim aquesta imatge, Red Flag, de Judith Chicago, artista nord-americana dels anys 70, en el que hi ha una tornada a poder parlar dels nostres cossos i bueno, és bastant impactant aquesta obra, després la tornarem a veure, us explicaré tot el context de la Judith Chicago i altres artistes. És un gravat, en el que el primer término està un tampón sangrante. ¿Vale? Bueno, una imatge una mica colpidora. Pues el sentit de la sessió se plasma a través d'aquesta imatge. Pues ja està, podem marxar. No. Anem a veure, anem en detall a recórrer aquest recorregut històric. Sí? Sobretot parlaré del primer moment important, serà el neolític en les cultures prepatriarcals, però les coses de la humanitat no sorgeixen de cop i volta, com ja sabeu, no? Com historiadors, sinó que moltes d'aquestes coses que podem ja estudiar amb fonts, materials, venen de moltes coses que havien passat anys abans, sí? Que és el que havia passat en el Paleolític. I moltes coses de les que diré es deuen precisament a les noves mirades que s'estan donant sobre la prehistòria. La prehistòria, el primer és una etapa històrica, ja sabeu, enorme, amplíssima, de la que encara avui dia podem dir que se sap poc, perquè hi ha molts forats cronològics que desconeixem perquè no les hem trobat, perquè van desaparèixer totes les restes, per tant, bueno. Però sí que és veritat que cada vegada s'està donant més informacions, més nous descobriments, sobre, en concret sobre el paper de les dones en aquestes societats. Sí? Per què? Perquè la prehistòria, com totes les disciplines científiques, com la història també, són filles de la seva època. La seva època és el segle XIX, I en aquest context, la mirada de la història era superparcial i superpatriarcal, també. Per tant, tota aquesta revisió s'està fent des d'un altre lloc. I gràcies a aquestes noves mirades, doncs, ja sabem, no? I ja s'estan desdibuixant aquesta idea de l'home que caça i la dona que recolecta i se queda a la cura de les criatures. I, bueno, cada vegada sabem més que va haver dones caçadores, que la caça era una activitat comunitària i que per tant se necessitava a totes les persones del clan, dones, homes, i que... I que això, que les dones no és que només s'encarreguessin de les plantes, que també era molt important, sí? I sembrar i cuidar les llavors, sinó que eren dones també, dones caçadores. També sabem que en relació a l'art, per exemple, doncs que eren les dones les que pintaven la major part de les pintures rupestres, que eren també les dones les que se creaven les pròpies figurilles que coneixien com Venus prehistòriques, i que sempre s'ha dit que les formes de la Venus, la Venus que tots tenim al cap, la Venus de Gryffindor, doncs que totes tenen una forma física determinada per exacerbar els òrgans sexuals i reproductius, que sí, però que això és així també perquè elles mateixes eren les que se miraven, perquè eren les que feien les figurilles. Per tant, això dona un punt de vista diferent al que tenim sempre pensant que és l'home el que capta el cos de la dona. Vale. Què sabem d'aquesta època, no? del paleolític? Pues, el tema de els calendaris. Nosaltres vivim històricament, hem viscut en l'organització del calendari a partir del calendari solar. Però sabem que prèviament al calendari solar el que havia era un calendari lunar, és a dir, el temps se comptava a partir dels segles de la lluna. Perquè és veritat que són marcs temporals més fàcils de comptar, no? 28 dies és més fàcil de comptar que 365. I per tant això tenia molta importància també en relació a la cura de la terra, a les collites, etcètera, etcètera. Sí? I que durant molt de temps aquests calendaris també van conviure, fins que es va imposar finalment la de comptar el temps, explicar el temps a partir del calendari solar. I sobretot també tenim moltes figures que ens parlen de la importància del principi femení, sí? Per què? Pues perquè en un marc tant temporal com geogràfic superampli, que va en l'horitzó temporal des del paleolític superior a l'edat dels metalls, o sigui, pràcticament tota la prehistòria, s'han trobat figures femenines, sí? I en un marc geogràfic, almenys de lo que jo he estudiat, de lo que conec, però en altres cultures també van existir, que va des de les costes de l'Atlàntic fins a Rússia, passant per l'Orient Mitjà i tota la conca mediterrània. Per tant, si durant tant de temps i en un marc espacial tan gran s'han trobat milers i milers i milers de figures femenines tallades, pintades, gravades en diferents materials com la pedra, com la terracota, com el marfil, la idea següent és òbvia, no? Alguna cosa important devia significar aquestes figures. Sobre el seu significat, doncs hi ha moltes interpretacions, moltes aportacions, sí? Que van precisament des de que aquestes figures eren una representació del desig sexual masculí, fins a que eren figurilles de la fertilitat, que és el que més estès podem conèixer, el que més se sap, no? La idea que més tenim al cap, fins que eren figures que representaven la protecció en el part, és a dir, que anaven acompanyant a les dones en el moment del part, fins al símbol del principi creador materno-sexual. O sigui, hi ha moltes interpretacions. Jo no estic aquí per sentar un dogma, no? Però jo estic aquí per mostrar una realitat que moltes vegades no s'ha mostrat i sobretot moltes vegades s'ha instrumentalitzat o s'ha mostrat només des d'una mirada, que és la mirada patriarcal. I com a exemple de tot això tenim a la Venus de l'Ocel, que crec que ja la vaig mostrar en la primera xerrada, però que vaig dir precisament que la treballaríem i que tenia molt de sentit en aquesta última, perquè és una d'aquestes representacions que, bueno, que diu Venus, no? Venus de l'Ocel, i que pertany a aquest marc cronològic que és el Paleolític Superior. És una imatge tallada en pedra, en la roca, i que precisament mostra aquesta idea dels calendaris lunars, sí? Perquè en este cuerno, imatge de poder, en qualsevol representació, hi ha 13 incisions, sí? Per tant, ens parla d'un calendari lunar i que depèn de la interpretació, també se vincula, per exemple, a els 13 cicles menstruals. Per tant, seria un calendari lunar i menstrual. Sobre el tema de la nomenclatura que surt d'aquí ja, la paraula Venus, bueno, pues, al igual que jo no estic aquí per sentar càtedra en quant al significat d'aquestes figures, jo no estic aquí per sentar càtedra de com les hem d'anomenar, però sí que també hi ha moltes aportacions, moltes reflexions al respecte. Fins i tot dones, arqueòlogues que han estudiat aquest tema, no estan d'acord en anomenar-les deesses i bueno, s'inclinen més pel tema de la idea de Venus. El concepte de Venus ve també d'aquest moment del segle XIX en el que això s'interpretava, s'estudiava des d'una mirada masculina, una mirada patriarcal, i que la idea de Venus, de bellesa, de fertilitat, estava associada a aquesta deessa, que ja veurem què passa en les deesses de l'època clàssica, no? I precisament és des de algunes de les noves mirades, des de les que s'està resignificant aquest concepte i se li anomena més la idea de... Per mi són... A vegades són molt importants les paraules, sí? Les paraules creen realitats. Però al final aquestes figures és una mica secundari si les anomenen Venus o deesses. Perquè al final el que importa és el seu valor simbòlic, el que ens estan dient de les societats en les que es van crear. I el valor simbòlic és això, és la importància que tenia el femení. Sí? També podem qüestionar l'anomenar-lo deesses. Per què? Perquè quan dius deus o deesses és quan ja se considera que hi ha un panteón de déus, deesses, i que aquesta idea de panteón és més propi ja de les religions, sí? I aquí no havia religions encara, havia creences. I per tant, bueno, les dones que utilitzen també el concepte de deesses és perquè volen donar-les com el major valor que podia tenir una figura, sí? Més que perquè hagués un panteón o no. No, llavors, bueno, podem debatre. A mi m'agrada molt anomenar les figures de la fertilitat, m'agrada molt anomenar-los gran mare, com també estan citades algunes d'elles. Vale, bueno. També estic d'acord en donar-li aquest valor a partir de la paraula deessa com figures de major rellevància per a aquestes societats. Vale, doncs... aquests...
Mejor que figurillas.
Figurillas.
Que yo no estudié como figurillas.
Figurillas, claro, perquè és que també a vegades costa molt. O sigui, sembla que costa molt dir gran mare, no? O figura de la fertilitat. Figurillas, com si fueran coses pequeñas, no? I representaven coses molt importants per a aquesta societat.
No, la llengua anomena, i el que no anomena resisteix. I ara, o sigui, no és que a la Victòria i a grups de dones els hi hagi donat per canviar el nom, etc, etc, sinó que hi ha estudis, estudis de prehistoriadors, anglesos i d'altres universitats, on diuen que no és correcte dir-li aquestes figures Venus, si apliquem la nomenclatura que diem de Venus, que també amb la cultura clàssica s'ha de retocar. Venus és una deessa, i aleshores per aquí aniria bé, però Venus com a figures no va bé. Aleshores, el que passa que aquí encara no ha arribat, i l'altre dia comentava amb un col·lega, no? I diu, et refereixes a les Venus? Dic, és que no és correcte, dic, deixa't el treball aquest d'Oxford, perquè ja diuen que és incorrecte, que no s'han d'anomenar d'aquesta. Que si ens va bé per dir, perquè la gent identifiqui primerament, no?, que ens referim, com ha dit la Victòria, sembla bé, però després que li hem de canviar, no?, perquè no som bé.
No, res. Bueno, doncs jo faig aquesta explicació de lo que passava, diguem, en el paleolític, perquè saltem a el context del neolític i el concepte de les cultures prepatriarcals. A nivell cronològic és quan s'ha postulat que existien aquestes cultures, però que això no venia de la nada, venia d'algo anterior, sí? Les hipòtesis per parlar d'aquestes cultures prepatriarcals comencen en aquesta revisió de la història i la arqueologia a partir de figures rellevants com la Marija Gimbutas o la Rian Eilsen, però que ja, per exemple, a Coffin, en els mitjans del segle XIX, des d'un altre lloc, però va postular la idea de que va existir un sistema ginecocràtic. Sí. Què significava aquest sistema? Un sistema de les societats primitives en la que la maternitat creadora era la que organitza el clan. És a dir, tot estava al voltant de la dona que porta criatures al món i a la vida. Sí? I això després la Marija Gimbutas ho recupera ja en el segle XX, i la Marija Gimbutas, no sé si en les assignatures d'arqueologia s'han parlat d'ella?
No, pues, si no és en antropologia potser sí s'ha fet, però
la que sí. Sembla que decimos quatre cositas, però... Us he portat la...
Perdona, amb els llibres que us vaig donar per triar, hi havia dos llibres de la Marija Gimbutas. Ningú l'ha triat, em sembla, però sí.
Bueno, os he portat les dones, les autores que cito, la major part, no he posat bibliografia en la presentació, però ja les referències bibliogràfiques ja se les passaré a l'Elisa perquè les tingueu. Les he portat en viu i en directe, que és més agraït que la referència de l'APA, per mi. Llavors, la seva obra principal és aquesta, Dioses i dioses de la vieja Europa, i ella és una de les primeres arqueòlogues que postula la idea de les cultures prepatriarcals, i ella se dedica a estudiar durant molts anys les restes arqueològiques en el context geogràfic de lo que ella anomena la vieja Europa, la vella Europa. La vella Europa és, tenim aquí uns mapes, tot el que seria la zona de los Balcanes, de Iugoslàvia, sí? la península, el norte de la península de Grecia, ¿sí? Y bueno, aquí fa un análisis iconología de pesas, obviamente, de cultura material, de pesas, de figuras femeninas, de diferent forma, en diferents imatges, diferents, diferents formes, que ella comença a establir la idea de que això forma part d'unes cultures molt diferents a lo que hem pensat que eren les cultures neolítiques primeres, sí? I, bueno, és això, no? Ella considera que el principi femení és el centre de l'organització social a partir de l'estudi de la iconografia de totes aquestes figures que troba, perquè en el marc del Paleolític, on deia que hi ha milers i milers de figures femenines trobades, que són milers i milers i milers, o sigui, només, per exemple, en un jaciment del context ara de Sèrbia, es van trobar 1.500 figures. No és que diuen, no, és que en un jaciment es troba una, dues, no, no, és que arriben a milers de figures només en un jaciment. Per tant, bueno, pues, clar, no sé, és que era algo super, estava super present, i super nombrós i super important. Vale. Després, altres mirades al respecte, altres autores que comencen a parlar d'això, de les cultures patriarcals, és la Rian Eilsen, que ella és de la que presa aquesta idea dels dos ordres, dels ordres de dominació i l'ordre de cooperació. Ella utilitza la imatge del càlid i l'espada, el càlid per aquest ordre de cooperació i l'espada per l'ordre de dominació, que, perquè, bueno, ara veurem el procés de creació del patriarcat, però és que el patriarcat se crea precisament a partir de la guerra, per tant a partir de l'espasa. I aquest ordre de cooperació, que seria de aquestes cultures que no sabíem que existien, però que comencem a veure que sí que es van donar, doncs és un ordre previ i natural, és l'ordre, seria l'ordre natural de funcionament de les persones, previ a aquest ordre de dominació, que només és de dominació, sinó de destrucció, com veurem. I ho fa precisament a partir de l'anàlisi de les fonts artístiques del Neolític. Com se caracteritzen aquestes cultures per patriarcals? Pues per ser cultures pacífiques, vinculades als ritmes i als elements de la natura, on el principi femení és un reflex precisament d'aquest ordre de la natura, d'aquests ritmes de la natura. I aquí tenim, està molt vinculat a aquest ordre de la natura, amb, per exemple, l'ordre o els cicles menstruals. I que la vida del clan, de la societat, de la primera societat, s'organitza a partir d'aquest ordre, per ordre natural. Són societats matrilineals i matrifocals. Què significa això? Pues como deia la Marija Gimbutas, que el principi femení és el centre de l'organització social. Això significa que és matrifocal. Tot el clan s'organitza a partir de la idea de la figura materna. Això té una transposició després, òbviament, al patriarcat, que sembla que tot s'organitza a partir de la idea del pare. Matrilineals és que la línia familiar és la que marca la dona, la mare, sí? Que és tot el contrari a l'imaginari col·lectiu que tenim nosaltres, no? La herència és per línia paterna. Pues no. I és tan no, perquè en aquelles èpoques no existia tampoc el matrimoni monògam que consideren, ni la idea de la família que considerem ara. Per tant, de la que seguro que eren les criatures era de la mare, no del pare. Això passa després, en l'establiment del patriarcat. Per tant, té molt de sentit que efectivament la línia familiar sea la de la mare, perquè no saben quin era el pare, perquè no existia la idea ni de matrimoni ni de monogàmia que tenim al cap nosaltres, en la nostra cultura occidental. I són societats pacífiques perquè no és que això no l'hagin inventat nosaltres o les que pensem així, sinó que precisament en molts jaciments d'aquesta època, com per exemple la ciutat de Cataluyuc, eren ciutats sense muralles. Per tant, en aquella època, quan la pervivència de la vida era el més important, perquè dependia de moltes coses i de moltes variables i d'alguna manera també era molt fràgil, que hi hagi grans ciutats sense muralles significa pues, que no se necessitaven defensar de ningú. I per tant, la idea de la guerra, la idea de la lluita entre ciutats, que també tenim en l'imaginari col·lectiu, també a partir de moltes pel·lícules i la literatura, etc., no era tan així en aquesta època, sí després, sí? Vale. Lo que sí o sí sabem que no va bé és un matriarcat, vale? Perquè això moltes vegades ho podem trobar fins i tot en literatura científica de la contraposició del patriarcat i el matriarcat. No, no havia un matriarcat, perquè la idea de matriarcat o patriarcat significa que hay un elemento de la societat que domina sobre l'altre. ¿Sí? Si no és el pare en el patriarcat, l'home o el masculí, és que és la mare, les dones, el femení. No. El que es dona, a partir, per exemple, de les idees de Rian Eilsen, és un ordre de cooperació, és a dir, de viure per ajudar a la vida, perquè la supervivència de la vida continue, sí? Això és important perquè això ve d'una, bueno, és complicat, però d'una confusió en la traducció d'algunes aportacions, precisament a partir de Bachofen, que van fer una traducció errònia i van traduir per matriarcat. No. Vale? Lo que se ha traduït com matriarcat, lo que realment significava era orden materno. ¿Vale? Això és important. Pues vamos a passar a precisament, no? Aquesta la representació de una d'aquestes imatges de que he comentat abans, la gran mare de Cataluyuc, és una figura que va suposar una revolució arqueològica en relació als pressupostos que se tenia inicialment de com eren les cultures neolítiques. Sí? I jo he añadit que també és una revolució simbòlica per al principi femení, perquè ens permet, en una imatge tan potent com aquesta, que bueno, m'agradaria que ens fixéssim una mica, no?, en la seva potència. No és una figura molt gran, són 20 centímetres, però és una imatge molt poderosa per mi. És una dona entronitzada, acompanyada de dos fieres, no? Per això també se l'ha anomenat figura de la senyora de les bèsties. Que algunes interpretacions diuen que fins i tot podria semblar que està parint per aquesta forma d'aquí, altres diuen que no, que es forma part del trono, sí? en una postura de gran senyora, en un cos també molt poderoso, sí? I bueno, doncs això representa que lo femení, que la deessa, no? Que la gran mare era algo molt important. Va estar trobada en el jaciment d'Anatòlia, o sigui, Cataluyuc, que està en Anatòlia. El gran arqueòleg que va descobrir aquest jaciment és el Jim Millar. I això, bueno, pues permet consolidar aquesta idea de les cultures prepatriarcals, de la idea de la gran mare, etc. I a més, és que en l'espai en el que es va trobar havia frescos de dones parint i rellos de lo que s'ha anomenat, o sea, senos en les parets. O sigui que és un alegato a lo femení. No és que fos una cosa minoritària, que només fos una figura, o com també a vegades s'ha pensat, no, aquesta idea de les figurilles, com si fossin amuletos, no? No, és que tot lo femení tenia una gran rellevància perquè no només era una figura, sinó les pintures estaven pintades, havia dones parint, relleus de senos, sí? I sabem que això representa, pues, això un gran cult a lo femení, però és que també això té un paral·lelisme en altres cultures, com la diosa Iris d'Egipte, Quan Yin de Xina, Yemayá del poble Yoruba, Tara o Devi de la Índia, Inanna del poble sumeri, o Potia Teron de la cultura minoica. O sigui que ara veurem algunes imatges de la repercussió d'aquesta imatge al llarg del temps, però a més es poden establir paral·lelismes en altres cultures. Tant no és una cosa tampoc minoritària d'un context de l'Àsia Menor o la vieja Europa de Mari Hagin Buta, sinó que hi ha paral·lelismes en cultures i en contextos molt diversos. I a més, com deia jo, o sigui, no és una cosa aislada, sinó que podem fer un relat cronològic d'aquesta iconografia. Inanna, la que els historiadors de l'art ja nos expliquen com Istar, però que ja Istar ja és quan existeix el patriarcat, que ve de Inanna, que és del context sumeri. Doncs veieu la semejança iconogràfica con la senyora de les bèsties, també esta postura nos està hablando de una figura con una importància i un poder relevante. Las aves también son siempre imágenes vinculadas a lo femenino, de imágenes de poder. Seguimos en el tiempo con la Potia Teron, que es la serada después, la Artemisa, la diosa Artemisa. Pero volvemos a ver la diosa acompañada de las bestias, de animales, a sus pies, las alas, en la primera imagen, ¿sí? Fins, per exemple, la dama de Baza, del Cibers, aquí en la península ibèrica, aquí ja ha perdut les bèsties, però queda la reminiscència de les pates en el trono, con una postura també com gran senyora, con un trono que recuerda esas alas també anteriores de la Potia Teron, ¿sí? Per tant, bueno, pregunto jo, hi ha similituds entre aquesta gran mare i no només la gran mare de les i després, sinó les primeres, les imatges prehistòriques, sí? Per tant, podem crear un fil iconogràfic des de la gran mare als cibers, digo jo. I són preguntes retòriques. Si us tenies alguna duda. Jo considero que aquest fil iconogràfic precisament pot ajudar, serveix per validar aquesta idea de les cultures prepatriarcals. Però què va passar? Doncs, encara no he arribat. Pensava que no me daria tempo. Pensava que me sobraria tempo i encara quedava bastant. Com ha perviscut aquestes cultures prepatriarcals en el nostre patrimoni? Doncs aquí tenim una figurita meravellosa, que no sé si és que heu estudiat història aquí o l'han explicada, dintre d'aquesta idea de les Venus prehistòriques també, perquè és que la tenim aquí, és de casa nostra, és la Venus de Gavà. O sigui, no hem de sortir de Catalunya per trobar imatges com aquestes. Sí que és veritat que aquestes imatges aquí en el context de la península ibèrica ella és bastant excepcional, hi ha poques, però jo crec que també per l'excepcionalitat s'hauria d'explicar. Aquesta figura, bueno, això és una rèplica, òbviament, perquè jo em vaig... Una gran maestra, que és Carolina Ackermann, me la va mostrar i jo em vaig enamorar d'aquesta figura, i ella i altres dones sàvies em van regalar una rèplica, sí? I, bueno, esto ya es una cosa subjetiva, però a mi és que aquesta figura me genera una gran tendresa. És com, és más cookie. I aquesta figura es va trobar en el jaciment de lo que avui son, no se conoce como las Venus de Gavà, un jaciment molt important del neolític de la zona de Catalunya, perquè lo important d'aquest jaciment són les mines, per el material que s'extraïa, que era la varicita, això que teniu ahí en la línia verde, que servia per les joies. Per tant, era un punt molt important d'intercanvis comercials i comunicació entre diferents ciutats. Aquesta imatge s'ha de dir que s'ha estudiat poc. Jo la anomeno la senyora de Gavà per aquesta idea de sortir de la idea de la Venus. I no està molt clar d'on va sortir. Sí? Bueno, des del meu punt de vista, pues, és un reflex de totes aquestes figures femenines que es podien trobar en els jaciments arqueològics. Però algunes mirades d'alguns arqueòlegs diuen que no és tan important, perquè el que era simplement una, com una part d'un cuello d'una vasija. Sí? Podria tenir cabuda aquesta hipòtesi per la seva forma, perquè era així, o sigui, no és exenta completament. Es como vacía por detrás, pero bueno, en la musealización del yacimiento, que recomiendo que pugueu anar porque está muy bien fet, ella sí que está dignificada como un reflexo de aquestas granmares, de aquestas culturas prepatriarcales. Pero bueno, pues la verdad es que se habría de estudiar más. Pero bueno, algunas ideas de estar. Aquí es ve molt poc, però aquí lo que té una petita incisió que recordaria com si fos la vulva, les mans a sobre del ventre se podia representar que és una imatge d'una dona embarassada, sí? Però bueno, m'agrada molt dir que se la porto sempre que puc. Vale, aquí tenim la pervivència en el nostre territori d'això, però...
Aquesta no us la passo, però sí que l'agafo i l'ensenyo.
Aquesta rèplica està feta bastant al tamany, o sigui, un reflex del tamany original, o sigui que era així.
Vale. Les pintures, per exemple, eren gravats? No, perquè
és que perdurem la pintura. No, és que són incisions, perquè és negre originalment, sembla, fins i tot, aquesta sembla bastant que és ceràmica, però quan la veus sembla metal, però que és ceràmica brunyida. I entonces les marques són no pintura, són incisions. Bueno, seguim. Però què va passar? Que tenim aquí a les granmares i de cop i volta desapareixen. Bueno, no de cop i volta, també són canvis molt progressius, com ho veurem ara. Però que són canvis que ens porten a l'establiment i la creació del patriarcat. Sí? En aquest cas, aquesta aportació dels anys 70, ja, però això és una reedició, de Gerda Lerner, la creació del patriarcat, i això és un procés que va durar 2.500 anys. O sigui, imagineu-vos el que implica això. O sigui, des de l'any 0, estem en la cultura occidental, estem en el 2023, doncs més encara. O sigui, és un marc temporal superampli. ¿Vale? Lo que jo explicaré aquí en 5 minuts, doncs va passar en 2.000 anys. ¿Vale? Perquè això són canvis progressius a poc a poc. I cronològicament va del 3100 al 600 abans de nostra era. ¿Sí? Llavors també estamos en la lo que seria neolític, final avançado neolític, o sea, context del neolític i en endavant. I en què consisteix? Pues bàsicament en el control i apropiació de la capacitat sexual i reproductiva de les dones. per mi això és lo important i per això ho porto aquí, per això ho tracten avui. No és tant que la dona deixa de més important, que sí, no és que la dona la releguen a l'àmbit domèstic, que sí, encara que aquest espai és molt important, sinó que això té una repercussió molt important en la nostra vivència, de la nostra sexualitat, de la funció reproductiva, dels nostres cicles, i podríem dir que des d'aquí de la creació del patriarcat, encara que veurem que que falta molt de temps pel control total o quasi total, d'aquí és de donde és l'arrel del tabú en relació a la nostra sexualitat, a la nostra menstruació, a la vivència d'una determinada manera fins i tot del part, de la maternitat, sí? A nivell simbòlic. Sí? Vale. Les teories sobre la creació del patriarcat, hi ha diferents teories, diferents hipòtesis. Una de les més validades és la de, per una part de la comunitat científica, és la de Marija Gimbutas, a partir de la teoria de los kurgales. Los kurgales eren uns pobles que vindrien de la estepa russa, i que a través de diferents onades migratòries, pues aquí una primera onada en el 4000, una segona onada ja en el 3000, van avançant per diferents motius, sobretot segurament per qüestions climàtiques o d'imposició d'altres cultures sobre ells, van avançar cap al sud i van arribar a lo que al marc geogràfic hem dit de la vieja Europa, a la zona mediterrània, sí? I què instauren? Instauren la guerra, perquè aquests pobles el que porten ja és les armes. En aquestes cultures hi porten el metal. Llavors, en aquesta, l'edat dels metals és molt interessant perquè fa avançar en moltes qüestions, però l'ús principal del metal són les armes. I per què s'utilitzen les armes? Per la guerra. I què fa la guerra? La dominació dels altres. Per tant, això és lo que és la teoria que desenvolupa Marija Gimbutas, i com això implica una dominació de tots aquests pobles, aquestes cultures en aquest context, i de totes les persones d'aquestes cultures, no només dones sinó també homes. Homes que vivien en uns contextos pacífics, vinculats a la terra, en harmonia, en equilibri, doncs estan imposats o els venen imposats altres formes de fer. Però els cossos que més pateixen aquest nou model, aquest nou ordre, aquest ordre de dominació, seria el cos de les dones. Sí? I això se vincula després amb idees que desenvolupa Gerda Lerner en la creació del patriarcat, que vincula la idea de la creació del patriarcat amb l'existència de la propietat privada, és a dir, de començar a dir aquesta terra és meva i poso uns límits, sí? La creació dels estaments socials i l'estat i les religions, sí? Aquestes tres qüestions, estat i estaments socials, religions com a tals i la propietat privada, se reflexaria en el cos de les dones, en el sentit de que hem dit que les formes de família i de relació no són la del matrimoni i la de la família que coneixem, fins que arriba aquest sistema que sí que diu: aquesta és la meva dona, com la terra és aquesta, la meva. I per tant, és aquí on comença sí, la creació de la idea de família i de família monògama, en el sentit de que aquesta és la meva dona i per tant aquests sí que són els meus fills, i per tant fem una traslació de la idea matrilineal, de la continuïtat de la vida de la estirpe, a la idea del pare. Sí? I això també té un reflexe en la religió, sí? Això crec que ja, que va parlar la Núria, no sé, però aquí és quan hi ha molts processos que passem, de la idea de d'essa a la idea de Déu. I això està molt desenvolupat en aquest llibre de la creació del patriarcat. I com la culminació d'aquest procés són les grans religions monoteistes. Cristianisme, l'islam, el judaïsme, sí? I això implica un procés també de com passem de la idea de la deessa, de la gran mare, als panteons mixtes, que ho tindríem més en l'època clàssica, Grècia-Roma, on hi ha déus i deesses. Aquesta idea de les deesses, que tenia el cap Afrodita, Artemisa, és com la desmembració, la pèrdua del poder d'aquesta idea de la gran mare en diferents figures femenines, en diferents deesses. Fins que al final aquesta idea, aquestes deesses desapareixen i arribem a la idea de Déu únic. Sí? Vale, anem avançant. Anem avançant en el temps, perquè si no, no acabarem mai. És que aquesta part és la que més m'apassiona, tot el que és les cultures prepatriarcals, perquè per mi és molt important, perquè si sabem que va haver un ordre anterior al patriarcal, significa que el patriarcat no és l'ordre natural. I per tant, podem tornar a un altre ordre i podem fer precisament que el patriarcat deixi d'existir. I també un reflex que el patriarcat està caient és que estem aquí parlant d'això. Perquè el més important d'això i de que puguem parlar de la revolució menstrual i que puguem parlar d'art i menstruació és que precisament el patriarcat no ho va ocupar tot mai. Si no, ni aquestes autores haguessin pogut fer tota aquesta revisió, ni altres ho podríem recollir i portar aquí. Què passa en l'època clàssica? Doncs d'alguna manera és, diguem, una etapa de transició. Per què? Perquè Grècia, la Grècia clàssica, Atenes, gran lloc d'instauració de la cultura occidental, bressol de la civilització occidental, doncs ja és una de les grans primeres cultures patriarcals. Sí? I d'això es van ocupar molts autors, com per exemple Aristòtil, gran filòsof de la humanitat, però que mireu quina imatge tenia de la dona. Sí? Diu, la dona és més pícara, menys simple, més impulsiva, més compassiva, més propensa a les làgrimes, més celosa, més quejosa, més apta per a reprender i herir, més proclive al desaliento i menys desesperançada, més descarada i més mentirosa, más engañosa, con mejor memoria y también más alerta, más apocada y difícil de inducir a la acción.
Se quedó
descansar. Sí. Yo siempre hablo, siempre digo que Aristóteles será un gran filósofo de la humanidad, pero también es el gran misógin de la humanidad. Pensé que decía que la sexualidad de las donas o la energía sexual de las donas es como la de un hombre capado. O sea, no tenemos, de natural no tenemos deseo sexual ni energía sexual, ¿vale? Hombre, pues alguna cosita de estas, desde lo que decía este señor, ha pervivido todavía, ¿eh? Alguna cosita. Pero, en cambio, a pesar de eso, a pesar de que ya el patriarcat está instaurado en estas culturas, en Grecia, en Roma, la dona sí que tenia un paper important, que depèn des de com se mire pot parecer que no, no? Perquè també des de les mirades feministes de la igualtat dir que la dona està relegada a l'àmbit domèstic, pues esto es como un menos, però l'àmbit domèstic és la cura de la vida. I per tant tenir poder en aquest àmbit sí que era important en aquell moment. I a més, les dones de classe alta, perquè aquí hi ha una diferència de classe, Las donas de clase alta en la Grecia clásica estaban formadas por ser las sacerdotesas de los templos, ¿sí? Y las sacerdotesas eran las que, diguem, dominaban los oracles, ¿sí? Y yo eso trabajo en la clase secundaria porque trabajo mucho la democracia atenenca y diguem, no, las donas no podían participar en política, ¡oh! ¡Fatal! Es verdad. Ciutadans només eren els homes, en Atenes, els homes nascuts de pare i mare atenent, sí? Però resulta que totes les coses que se decidien en l'assemblea anaven als oracles, passaven pel temple, i per tant en el temple estaven les dones. Per tant, a vegades, i el que ha fet la revisió històrica feminista és mirar altres llocs on sí estan les dones en la història. Perquè si només mirem els espais dels homes, pues claro, les dones no estan, però les dones estan en altres llocs i també són molt importants. Doncs això, aquí tenim el món clàssic. I en això, món clàssic, Grècia, Roma, en això avancem. I arribem a l'edat mitjana, també, un marc cronològic molt ampli, moltes diferències també de com, què passava en els diferents contextos en l'edat mitjana. Tenim, encara, existe la idea, encara que això s'ha canviat bastant, de que l'edat mitjana era una etapa fosca, no? Todavía se estudia como esto, como si no hay saberes, una etapa que el saber está relegado a los monasterios, a los hombres, frailes, tal, no sé qué. Pero eso ya saben que es una idea creada por la historiografía del segle XIX. En la Edad Mitjana había mucha más libertad en relación a la relación entre los sexos que lo que va a pasar después, en el segle XVII i en endavant. Per tant, bueno, encara és un espai, un temps de gran llibertat femenina. D'això, segur que la Elisa us ha explicat un munt de coses, però, bueno, sí que majoritàriament en l'edat mitjana el rol de les dones era la d'una dona casada i submisa, però hi havia moltes dones que sortien d'aquí. I un dels grans espais de llibertat femenina era el triar la vida religiosa. I pues aquí podríem parlar de moltes grans dones dedicades a la vida religiosa, pues tenim com per exemple la Hildegarda de Bingen. També aquí hi ha una diferència de classe. Sí, les dones de classe les dones nobles sí que podien tenir un cert nivell d'autonomia i de formació, sí? Les princeses, les grans dones de la noblesa tenien una gran erudició i una gran possibilitat de tenir una gran sabiduria, no? I reflexa d'això tenim a Cristina de Pizan, tenim a Duoda, sí? I també tenim altres maneres, més enllà del tema de la classe social o del grup social, tenim altres maneres de sortir-nos d'aquest camí marcat a través de la figura de les dones ramalleres o de les beguines. Us ha explicat la Elisa les beguines?
No.
Què fa? Doncs jo l'iniciaré aquí. Tenim a les dones de vida religiosa, tenim a les ramalleres, que són les, al final són les sanadores de la població, les que cuidaven aquests sabers sobre els cossos, sobre la medicina, les herbes, són les que seran les parteres de la població, del poble, sí? I també tenim a les beguines. Sí, les beguines per mi és l'exemple de major llibertat femenina, perquè eren dones que vivien en comunitat per la comunitat, que eren dones espirituals però no eren monges, per tant vivien l'espiritualitat d'una manera lliure. Sí? I de beguines i beguinatos podem trobar en diferents punts d'Europa. Aquí, en Catalunya, va haver beguines, i sobretot es troben sobretot en el nord de França, els Països Baixos i tota aquesta zona. Sí? Però, bueno, és un exemple d'un rol de la dona molt, molt important, molt poderós i molt poc conegut.
Bueno, a la baixa edat mitjana crec que també les dones filadores, que també eren mestres, i no només això, també podien optar per, o sigui, a l'hora del mercat, si per exemple el seu marit, això sempre s'ha donat per suposat que sempre s'ha dedicat al negoci, quan no, saps? Elles mateixes podien, encara que el negoci sigui de l'home, elles treballaven allà.
Sí, sí.
I inclús si moria l'home o el seu pare, no tenia, o sigui, ni fills ni res, doncs aquí negoci que hi ha en ella i podia treballar en ella.
Sí, sí, o sigui, aquesta cosa de la incorporació de la dona al món del treball és una cosa molt relativa, no? Perquè les dones de classe baixa, filadores, encarregades d'oficis, sempre han treballat. O sigui, passa que, bueno, però, és així.
Mireu, ara aquí Victòria s'ha posat una cosa que és molt, molt interessant. O sigui, per dues vies podem trobar dones altíssimament preparades, una a través dels monestirs, o sigui, del control de l'Església, relatiu, perquè ja sempre intentaven buscar i escapar-se una mica, unes dones lliures que busquen l'espiritualitat lliure però fora del convent, amb la societat, amb el que es diu el segle, però, i després les dones cultes, laiques, que una del segle IX i una altra del segle XV. Però fixeu-vos aquí, marcat ben en negre, les remeieres o sanadores o parteres, llevadores, que va parlar la Bíblia. Aquí tenim un altre filó, però filó, de coneixement no reglat, fora de l'ordre dominant, que va impregnar de forma total la societat, fora del control del poder masculí.
Una pregunta. ¿Qué posición va a tenir la ¿Qué posición, va a tener en el movimiento?
Yo sinceramente no conec cap representació artística de beguines.
No.
Sí que tenim escrits de les beguines, fonts escrites sí, però fonts artístiques jo no conec. Podria ser que existiran i jo no les conec.
Hi ha alguna imatge que
algun
se
retrat,
suposa, que són de veïnes, però com que les veïnes no tenien per què portar una vestimenta diferent a la resta de dones, aleshores només si se les capta fent alguna acció, com ensenyant a nenes pobres, o fent alguna d'aquestes activitats, aleshores se la pot identificar com a veïna. Si no, no. Més al nord d'Europa hi ha alguna imatge que se suposa que és de veïna. Cap a l'Europa mediterrània, no.
I precisament aquesta imatge representa a una remallera, una remallera i llevadora. En aquesta, us recordeu el que va explicar la Núria el primer dia de per què es deien llevadores? En la cadira de parir, sí, la llevadora lleva a la criatura de la terra al cel, que és on està la mare. Sí? Llavors, aquí l'he volgut portar també per com anar tancant cercles del primer dia a l'últim. Vale, avancem. Què passa totes? Ah, bueno, aquí. Aquí tinc algunes imatges que són religioses, y que desde la teoría de teologia feminista se han resignificat, sí? Perquè què passa? Que en el cristianisme tot el que té a veure amb les deesses, amb la Gran Mare, amb les deesses del panteó clàssic, se concentra en la Virgen Maria, sí? En la Mare de Déu. És com si la Mare de Déu representés un sincretisme de tot el femení de segles i segles anteriors, sí? I imatges d'aquest sincretisme, per exemple, és la serp, sí? La serp és una representació del principi femení. I això està explicat molt senzillament en una de les fonts, en els documents que us van passar al principi, del Pariremos con placer, de Casilda Rodríguez, que toma idees de Marija Gimbutas i totes aquestes autores, sí, però per parlar molt a nivell fisiològic, a nivell dels processos dels cossos, no? I la serp representa aquesta energia sexual reprimida. I aquí la tenim, perquè la Mare de Déu xafa la serp, sí? La serp és la idea del pecat en el Gènesis, sí? Però no és el pecat, és aquesta dominació de lo femení, de la sexualitat femenina, dels processos femenins, que nos l'han explicat com si fos el pecat. Aquesta imatge de Santa Llúcia, doncs, és la idea de la sang de vida de la menstruació i ara la sang de mort de Crist, però que aquí és com un intent de mantenir aquesta idea de la sang a sobre del ventre com sang de vida. O per exemple, aquest gravat, perdó, aquest és una miniatura d'aquests resavis lunars que parlaven del paleolític, perquè això és un zodiaco, un horòscop, a los símbolos del zodiaco, però que són 13 en relació amb els 13 ciclos menstruals. I algunes teories diuen que la dona, que està de cames obertes, a la vulva exposada, cosa molt estranya per l'època, diuen que aquesta línia seria la menstruació, ¿vale? El que passa és que ha perdut el pigment, en principi. Sí? I aquí tenim la mateixa idea, però que és molt propera a la nostra cultura, a la cultura catalana, de la llegenda de Sant Jordi. Sí? La llegenda de Sant Jordi que ens explica que el guerrero salva la princesa matant el dragó. Sí, senyor, clar que sí. Doncs, des de les mirades feministes, algunes mirades feministes, s'ha traduït com que no, en vez de Sant Jordi, Santa Jordina, sí? Però això és una mirada bastant pobra del significat de la llegenda, perquè la llegenda no és que sea el guerrero representa el patriarcat, representa aquests pobles de la guerra que vam parlar al principi. I el que està fent el patriarcat és dominar el principi femení, que és el drac, en aquest cas. El drac forma part de la mateixa família iconogràfica de la serp. I per tant, no, jo vull ser el drac, i porto el drac. En aquest cas, la serp. Ni la princesa ni el guerrer. No volen ser tampoc ser princeses, perquè la princesa és la representació d'aquesta dona sumissa, passiva, que està del estereotip femení del patriarcat. I aquí sí que arribem al control del cos i dels sabers de les dones en l'edat moderna, perquè pensem que això de les bruixes i la casa de bruixes, que veníem comentant en el tren, és de l'edat mitjana, vinculada a aquesta idea de la foscor de l'edat mitjana. Però si heu estudiat una mica el procés de la cacera de bruixes, la cacera de bruixes ja és una qüestió més vinculada gairebé a la modernitat, perquè comença en el segle XV i en endavant, sí? Fins al segle XVII i XVIII. Què representa la cacera de bruixes? Al final, la cacera de bruixes és el control. El control de les dones des de tres mirades o tres àmbits. Des de la religió, sí? Perquè perquè és, és una, un context en el que es volen eliminar qualsevol reminiscència a les cultures paganes ancestrals a partir d'aquestes dues, bueno, la mateixa, el cristianisme, però aquestes dues mirades o vertientes del cristianisme, la catòlica i la protestant. I en relació a la caçada de bruixes s'ha de dir que és més fort en els països protestants que en els catòlics. Sí? Quan aquí parlem de que en Espanya, per exemple, la Inquisició que imposa una mirada i una vivència determinada de la religió, sí, sí, és així, però no tant en quant a la persecució de les dones. Aquí us he portat un número especial que van fer de la revista Sapiens sobre les bruixes, no? I la cosa és, no eren bruixes, no, no eren bruixes, perquè les bruixes què eren? Les bruixes eren les ramalleres medievals, eren les llevadores, eren les beguines, perquè moltes beguines després les van perseguir com a bruixes, sí? Al final les dones, les bruixes, eren les dones lliures de la societat, que des de la religió, l'estructura social i la ciència volien acabar amb elles. Sí? I aquí es veu precisament com els processos de bruixes en diferents països. I si fem una anàlisi, una divisió entre els països catòlics i protestants, són molt més nombrosos en els protestants.
Perquè el control també és molt més important encara ara amb el món protestant que amb el món catòlic.
I en el
control social.
I per exemple en el context catòlic, per exemple aquí en la península Ibèrica o en Catalunya, els processos de processos judicials de persecució de dones, o sigui, acusades de bruixes, era més les acusacions venien per part de la població. No era tant la Inquisició que les perseguia i les cremava. Eren per què? Perquè perquè normalment les que eren anomenades bruixes, pues ja he dit, són les que sortien dels rols establerts, eren dones migrades, eren les viudes, eren les que vivien soles, eren les rares, diguem, no? I que eren a les que se les acusava de moltes coses. No, és que envenenen a los niños. No, és que no són envenenen a los niños, és que són les llevadores, no? Per exemple. I són les que les comencen a col·locar los desastres naturals.
En aquest,
sí?
Sí. En aquest article, jo tinc una altra portada, penso igual, veureu que hi ha el primer procés a Catalunya acusant unes dones de bruixeria, que es dona amb les Valls d'Àneu, que ara, o l'any passat i aquest es celebra, hi ha unes ordinacions en les quals es preveu la cacera d'aquestes dones que no compleixen amb lo establert. Aleshores, aquestes primeres ordinacions catalanes són les de la Vall d'Àneu. Aquí tenim una de les persones que escriu, en Pau Castell, que ha estudiat, diríem, les bruixes. Comparteixo la mirada, però sí que és un estudiós de la bruixeria a Catalunya, o de la persecució de les bruixes a Catalunya.
I estava dient jo que això, que a les dones se les comença, aquestes dones, les comença a dir que són les causantes de desgràcies, de desastres naturals, perquè la cacera de bruixes està travessat per un fenomen, per un fet climatològic, que és la petita de gel, i que, no sé si ha arribat a la universitat, però és un fenomen natural que ocorre en tota Europa, precisament des del segle XV fins al segle XVIII o XIX. I és que va ser una petita edat de gel. El clima va canviar després d'un màxim climàtic en entorn a l'any 1000, un màxim climàtic calorós, viene uns segles i segles de desastres naturals, de baixada de la temperatura brutal, o sigui, tota l'edat moderna van viure en una etapa de
aquesta sí que era fosca.
Aquesta sí que era fosca, efectivament. També és increïble perquè és veritat que l'edat moderna aporta moltes coses a la història de la humanitat. No,
importa però... l'època de les llums, però en realitat és una època més violenta que l'edat mitjana i més fosca que l'edat mitjana.
Sí. I això, aquí en Catalunya, per exemple, el clima va canviar molt, va haver moltes inundacions, va haver sequeres també, o sigui, eren contrastos com ara. I molts d'aquests fenòmens se les culpabilitzava a les dones. I no, i d'aquí venia moltes excuses, diguem, per condenar-les i per acusar-les de bruixeria i de bruixa. I després el tema de la ciència és molt important perquè això té una implicació molt gran en els cossos. Sí? A partir del segle XV, segle XVII, comença a establir-se el que coneixem com la ciència moderna, la medicina moderna, i és quan pone aquí, quan els senyors metges entren en els nostres cossos. Les dones se les aparta de l'ofici de llevadores, de parteres, quan se comencen a establir uns protocols determinats que que nega, que menysprea qualsevol altra pràctica o protocol que no sigui la d'aquesta medicina, ciència moderna. Sí?
Quan en realitat ells no coneixien la medicina empírica, ells només coneixien la medicina teòrica. Els cossos no els coneixien, perquè els metges, els primers metges, no podien tenir accés al cos femení. Podien estar un d'observador, però la que havia d'examinar el cos femení havia de ser una altra dona. Us ho dic perquè és important saber.
I aquí tenim un quadre del segle XIX, per això el porto, perquè és en aquests processos de judici, d'acusació, de bruixeria, no? Com llega ja a un punt neuròtic, perquè qualsevol signe, o sigui, qualsevol lunar, qualsevol marca que tingués aquesta suposada bruixa, s'interpretava com un signe del demoni. Sí, per això aquesta dona està... aquí, no? Perquè és un lunar petit, no? Qualsevol senyal que tenia el cos era l'excusa per dir que era una senyal del demoni i per tant era una bruixa. Vale? Bueno.
A les nobles també se'ls hi feien això?
No, aquí hi ha també una, sobretot en el context de català, espanyol, que és el que més conec, a nivell de processos seran sobretot dones de classe baixa, per això, migrades, viudes, que vivien soles, ramalleres, veguines. Sí?
Però això no vol dir que no hi hagués dones i algun home de classe molt alta que fossin perseguits. Santa Teresa va estar a punt de ser imputada per la Inquisició. Joan de la Creu i Bendeide.
També la casera de bruixes també és casera de bruixos, o sigui, d'homes, de bruixots, però molt menys.
Va vinculat, i això us heu d'acostumar a llegir-ho així, la persecució de les primeres dones que es consideren bruixes està vinculat a un moviment que sembla que per alguna banda
sí,
l'havia exposat, que és que va vinculat a les veïnes, però més enllà, que és el moviment espiritual del lliure esperit.
Ah, de l'espiritual...
A la mística. O sigui, les místiques i les dones del lliure esperit intenten elles tenir una relació directa amb Déu, val? Doncs a partir d'aquesta relació, diríem que elles no volen interferències, volen una relació amb Déu, comunicar-se... i adquirir coneixement d'aquest ésser superior, doncs això es vincula amb els primers moviments de persecució de dones acusades de bruixeria. Llavors, perquè les dones són fantàstiques, perquè podem transitar, o sigui, aquestes dones que eren grans, o sigui, les dones sempre es van curar des de la prehistòria, com ha dit ella, de la salut de la família. No hi havia ningú més que s'ocupés. Curava, de vegades també curava alguna extremitat que s'havia trencat, etc. Aleshores, tot aquest, aquests coneixements que es van transmetre de forma empírica, de generació en generació de dones, si d'alguna manera el podem pensar com un passatge que feien les dones de lo visible i de lo real a lo invisible, a lo espiritual. I això l'Església no ho podia permetre de cap manera. I aleshores, aquí, diríem, apareix a l'edat moderna aquesta persecució terrible, que va ser realment terrible, de les bruixes. Però aquest trànsit de lo visible a l'invisible, encara el fem ara, les dones. Però els poders dominants no ho poden suportar.
És la 1:10, hem de parar o acabo?
Sí, perquè ells poden preguntar tot el que vull.
No, però no ha acabat encara.
No, continua.
Ah, pues continua.
Ah, no, però digo que s'ha d'acabar la classe, no?
S'ha d'acabar la classe.
Sí, de vida.
Bueno.
No, però ja les dues, no?
No.
Fins la 1.
Fins a les quarts de dues.
No.
La 1.
Fins la 1.
Després de la tarda. Llavors què faig? No, no molt.
I que facin les preguntes per no es
perdin. A veure, me queda pues, màxim 10 minuts. Acabo. Acabo. Però és que potser la gent de la tarda no continua. No? Potser hi ha gent que la tarda no ve. Bueno, jo continuo. Vale, llavors, estava aquí en les bruixes, sí? Perseguides, això, en el segle XVIII, XIX. Vale. Ah, Catalunya, terra de bruixes, sí? Aquí tenim una selecció d'alguns topònims de Catalunya perquè veieu que això, estem en terra de bruixes. I us deixo, ja no entro més, us deixo aquests links, que és una exposició que va fer el Museu d'Història de Catalunya, que era de bruixa de metzinera, i que és molt, està molt bé perquè hi ha tota una recopilació de fonts escrites i visuals sobre tots aquests processos. ¿Vale? La Elisa, sí, penjaràs aquestes presentacions, podeu ahí entrar i consultar-lo. ¿Vale? Vale. Aquí, si la casa de bruixes és el control, això és la cúspide del control, en la modernitat, que és per a mi, és això, dues paraules, invisibilització i histèria. Aquesta modernitat que avança en moltes coses, en aquesta ciència moderna, en la medicina, en la construcció dels estats moderns, després fins i tot en la il·lustració, segle de la llum, racionalisme, salimos d'aquesta suposada etapa fosca anterior, sí? Segle de les llums, bueno, pues aquesta, és tot això, sí, totes aquestes suposades coses positives, pues és tot el contrari pels cossos de les dones. Sí? Aquí sí que hi ha un control total de la sexualitat de les dones. L'etapa victoriana és una de les més puritanes, rigoroses, en quant a qüestions sexuals, en quant a la sexualitat femenina. Però a més, arribant al punt de la patologització de la sexualitat. Sí? A partir de què? Pues a partir de que ens inventem una malaltia, que es diu histèria. Sí? Histèria viene de histera, que és útero. Sí? Per això també el meu projecte de salut femenina es diu histera, amb la idea de la resignificació de les paraules, del significat original, perquè moltes vegades les paraules estan ensombrecides per la interpretació del patriarcat, no? I passa, per exemple, en histera, o sea, en la histèria, que ve de útero, passa la idea d'higiene, que fins i tot en el món de la cultura menstrual se qüestiona molt parlar de la paraula higiene. Per què? Perquè tenim en l'imaginari col·lectiu el moviment higienicista del segle XIX que lo que pretende és la idea de instaurar unes formes de conducta de l'higiene de la tal. Però higiene viene de la diosa Higenia, Higia, ja me'n recordo, que significa salut. ¿no? Es la diosa de la salud. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué es la histeria? Pues eso. Es la represión de una sexualidad dura, del plaer, ¿sí? Y de una libertad reprimida. Aquí hay mucha literatura sobre el tema de la locura femenina, ¿sí? Y bueno, aquí he tenido algunas fotografías ya de lo que se consideraba la histeria, ¿sí? ¿Cuáles son los bueno, espera, primero, como pone aquí esta imagen, una anatomía enfermiza. ¿Por qué? Porque es que ya desde Platón y algunos grandes filósofos de la humanidad, por ejemplo, eso, Platón decía que el útero es un animal dentro de un animal, que se desplaza por el cuerpo, alcanza la garganta, provoca sofocos, ahogo, histeria. Claro, o sea, es que tenían a Platón para establecer la patología de la histeria, ¿no? Digo, ¿cómo se trata la histeria? Digo, mira, si eres una dona casada, se copula con tu marido, ¿sí? Si el marido es impotente, pues ves a que te haga un masaje vulvar con médicos y matronas. Y eso es lo que tiene que hacer también una monja o una viuda, porque la cuestión es que tengas un hombre que te libere, entre comillas, porque habría que ver cómo era el plaer de las donas. Y si no, pues el masaje vulvar, ¿sí? La joven casadera, pues que se case. No vaya a ser que se quede soltera, porque también en la creación de la idea de la solterona, pues era lo peor que te podía pasar en la vida, ¿sí? Que, bueno, para mí... A veces se habla de que una de las cosas buenas de la existencia de la histeria es la creación del vibrador, que es veritat. Hay una película al respecto que es de histeria. Pero eso no es lo importante, ¿no? Lo importante es en principio solucionar esta malaltia. La manera de solucionarlo es que tengas un orgasmo, pero no es eso. Es que que puedas expresar libremente tu ser mujer, lo que quieras hacer al mundo, tu sexualidad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y aquí he tenido algunos de los síntomas de esta supuesta malaltia, dice desfallimiento, mal de cap, pesadez abdominal, pérdida de gana, insomnio, retención de fluidos, irritabilidad. Digo, se aplicaba también a donas problemáticas y a donas de la menopausa, ¿sí? Y es curioso lo de los síntomas porque algunos de ellos, son bastantes, tenen a veure, o sea, son los mateixos que el síndrome premenstrual. O sea, a lo mejor no tenías que la malaltia, simplemente a lo mejor tenías una menstruación no saludable y unos síntomas asociados, ¿no? Y esta data es muy importante porque fins al 1952 es que la histeria... O sea, es cuando la histeria deja de estar calificada como malaltia en los protocolos médicos, ¿vale? Llavors, es una data muy avanzada. O sigui, fa menys de 100 anys encara existía la histeria como una patología. Bueno, pues per això encara ens diuen histèriques, ¿no? Vale, i en aquesta gran etapa de la modernitat, en aquest cas el segle ja XIX, també com una pervivència de poder fer les coses d'una altra manera, tenim a les trementinaires. Trementinaires. Coneixes? Són les hereves de les ramalleres medievals, sí? Però en el segle XIX. El nom de trementinaires forma part d'aquí, del llegat patrimonial cultural històric de Catalunya, i són dones que estan al servei de la comunitat, com ja no estaven, per exemple, a les ramalleres o les veguines, portant remeis a tota la població. Sempre s'ha dit que les trementinaires anaven de la muntanya a les ciutats, només arribaven a vegades a Barcelona, per exemple. Elles sobretot se dedicaven a l'àmbit rural. Elles estaven, la major part d'elles venien del Vall de la Vansa i Tuixén i baixaven per la ruta... del Pirineo a la zona litoral i prelitoral. Tenien tres rutes, que feien dos vegades a l'any. Una ruta oriental, que anava de Berga a Girona, precisament, acabava en Girona. Una altra era per l'eix del Llobregat, que aquesta sí, a vegades arribaven a Barcelona. I la ruta des del Pirineu, Lleida, i arribava a les terres del Camp de Tarragona. És com el que deia Elisa abans, és la pervivència de les dones que cuiden aquests sabers tradicionals, de les serves, dels remeis, i al marge total de la medicina oficial. Sí? També era una manera de guanyar-se la vida, perquè la industrialització va fer que les zones rurals, bueno, quedessin despoblades, en pobresa, i sobretot feien aquestes rutes a l'hivern, quan el camp també estava en una situació pues, que ja no calia treballar-lo.
Però n'hi havia d'homes trementinaires?
No. Jo, només eren dones.
Però sí que es va donar... Sí que es va donar que la Sofia, que és l'última trementinaire que va fer 80,
sí, i tinc aquí.
Viatge anava amb el seu home.
Ah, sí? Ah, no ho sabia.
Sí, okay. Que eren dones i sempre...
Sí. Anaven en parella.
Les grans, que, sí. A les petites o a les joves, en aquest cas de la Sofia, ella sí que va anar amb
ella. No sabia.
També és un cas especial, perquè hi havia una mirada molt negativa dels homes cap amb elles, per fet de ser lliures, per anar soles pel món i per tenir diners.
Sí, sí, sí. Precisament això se les anomenava anar pel món. Se deia això, s'utilitzava aquesta expressió per parlar d'elles. I és que jo sabia, no sabia el cas de la Sofia, encara que la tinc aquí, perquè sí que anava a comentar això, que sempre anaven en parelles, eren dues, i sempre una dona gran i una dona jove, que podia ser la filla, podia ser la veïna, a la idea d'anar protegides, de cuidar-se, però també de la transmissió generacional de l'ofici. I precisament una de les raons per les quals van anar desapareixent és aquesta dificultat per la continuació generacional de l'ofici. Encara que després, ja en el segle XX, el context històric de Catalunya, Guerra Civil i tal, també va dificultar la continuació. I, bueno, s'ha portat... Bueno, perquè penseu que es llamaven trementinaires? Per la trementina. Sí. Que és una resina curadora de moltes coses. Jo la tinc, la vaig poder comprar fa poc en un santuari d'aquí, i l'he portat perquè l'oloreu, perquè és molt especial, poc coneguda, i posa aquí per tot el que és, picades, treure espines, estelles, inflamacions, copes, guinsos, reumatisme. Jo l'he utilitzat aquest estiu per les picadores de mosquit i m'ha anat molt bé.
I també per la pintura, l'oli de trementina. No fan l'oli, els pintors...
Sí, sí. I, bueno, també com un reflex en el patrimoni, doncs tenim el Museu de les Trementinaires, aquí en el Pirineu Català, i aquí tenim precisament... bueno, jo tinc aquesta com l'última trementinaire, la Maria Mayoral, que ja és del segle... Sí, va morir en els anys 70, o sigui, de què època és la Sofia?
És que jo vaig fer un curs i vaig conèixer l'última que estava viva, que és la Mila Llorenç, però ella va deixar de ser trementinaire als 18 anys. I l'últim viatge es va fer el 1982 o 84, va ser al principi dels 80.
Doncs pues jo coneixia aquesta, que és la que està en el museu i que això, aquesta mor en els anys 70. Bueno, són les dones ramalleres que després en principi se les coneixen més perquè estaven en la Fira de Sant Ponç, en Barcelona. O en Barcelona les coneixen per això, perquè són com les que venien de la muntanya a aquesta fira. I en això arribem al segle XX, sí que ho podem deixar aquí, perquè això...
On és el museu,
què? Ah?
On és el museu?
A Tuixén. Sí, no?
Sí, sí.
Aquí està la pàgina web del museu i hi podeu consultar on està específicament. I com ho deia, en això arribem al segle XX, en aquesta, diguem, tornada, sí? Tornada a desvellar el valor autèntic dels nostres cossos, dels nostres cicles, dels nostres processos, en lo que algunes autores han parlat, com està recollida en aquesta revista i que estava també en els textos iniciats per la documentació, de la revolució menstrual. Després parlaré d'això, ja, però sí que el que ocorre és, o el que jo he vist, és que hi ha una relació entre la revolució feminista, les manifestacions artístiques de dones artistes i el que podem anomenar revolució menstrual. És tot un paral·lelisme. I té molt de sentit en relació precisament a les reivindicacions del moviment feminista en els anys 70, en la segona onada feminista. Per això, continuarà aquesta tarda.